Xavier García Albiol, el guanyador de les eleccions a Badalona amb el PP. Bon dia, moltes felicitats.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per ser aquí. La veritat, tota la veritat i nada más que la veritat. Si abans de les eleccions li dic que trauria aquest resultat, s'ho hagués cregut?
Jo estava convençut que estaríem a l'entorn dels resultats percentuals que hem tret. A l'augment de participació, tinc que reconèixer que em va sorprendre, i jo a les darreres eleccions del 2015 vàrem treure 30.000 vots, jo calculava una participació similar, que ens mouríem en 31, 32.000, però treure 38.000 vots, que són més vots que el Pedro Sánchez ara fa un mes a Badalona, em sembla espectacular.
Això és perquè Xavier García Albiol és una marca que va més enllà del PP? La veritat, la veritat.
Això és el que Xavier García Albiol jo crec que té una virtut. Tinc molts defectes, però tinc una virtut, i és que jo ja entès que la política municipal no és un tema d'ideologies ni de sigles polítiques, i el projecte que represento a Badalona és un projecte que va més enllà del votant propi del Partit Popular. És un projecte en el que es senten còmodos veïns que són socialistes, que són de Podemos, que són de Ciutadans, inclús que són independentistes.
Què diu ara?
Sí.
Independentistes han votat a García Albiol?
Mira, jo els hi podria ensenyar, ara que han passat les eleccions, els hi ensenyaré, perquè seria poc discret, no? Però desenes de missatges que he rebut privats a les xarxes, a Instagram i a Facebook, de veïns que em diuen, escolta, a les europees votaré al Puigdemont o votaré al Junqueras, però a les municipals em votaré a tu. I a mi em sembla que aquesta és la gran virtut del projecte que encapçalo a Badalona, i del que, doncs, bueno, gairebé el 38% dels veïns se senten representats.
Per això han patitit la marca PP?
No, si vostè fa un seguiment de la meva trajectòria municipal, ja en l'any 2007-2011, jo tenia molt clar que teníem que anar més enllà de les sigles. I vaig entendre...
Tindríem millors ciutats i millors pobles arreu si es presentessin els polítics sense sigles?
Depèn del poble, depèn de la circumstància. Jo crec que hi ha molts de factors, i no és el mateix el que pugui passar a Badalona que el que pugui passar, per exemple, a Barcelona. Però el que li deia, jo vaig entendre, em sembla, en el moment adequat, abans de ser alcalde, que quan un és alcalde té que governar per als que els han votat i per als que no els han votat. Quan tu construeixes una escola bressol, la fas perquè és una prioritat, no perquè sigui de dretes o d'esquerra. I aquest aspecte crec que vaig encertant l'any 2011-2015, quan vaig ser alcalde, i part d'aquest èxit és reconeixement també d'aquella trajectòria.
Hi ha molta gent que pot dir ara, en aquests moments, que no és de Badalona, que diu, hosti, però per què ha tret aquest resultat, Xavier García Albiol? Què ha passat per treure aquest resultat a Badalona? Pot explicar a la gent per què ha guanyat Xavier García Albiol amb aquests resultats a Badalona? Perquè una cosa és guanyar per 100 vots, però és que ha guanyat amb una contundència demolidora.
Perquè té un projecte de ciutat, de projecció exterior de Badalona, d'entendre quines són les prioritats i les necessitats que tenen els diferents barris de la ciutat. Miri, nosaltres encara les dades per barris no les tenim, perquè l'Ajuntament encara no les ha fet públiques, però jo estic convençut, per el coneixement que tinc de les actes de la nit electoral, que hem guanyat a gairebé tots els barris de Badalona, gairebé a tots. Hi ha taules electorals, o hi ha una taula electoral on hem tret el 88% del vot, i amb aquella mateixa taula electoral fa 28 dies el PSOE arrasava. Hi ha taules al centre de Badalona, que és independentista majoritàriament, on hem guanyat per primer cop, i això no és fruit de la casualitat, és fruit de tindre un projecte, un model de ciutat, i entendre el que de debò prioritza la gent.
88% de fiar?
88% a una taula de llafiar. Un Pedro Sánchez fa 28 dies, 29 dies, ja, va treure, doncs, un 50%.
Li pregunto, serà alcalde?
Jo espero i desitjo que els partits de l'oposició, especialment el Partit Socialista, sàpiga llegir perfectament la voluntat dels veïns i no torni a tindre la temptació de poder caure un altre cop amb una jugada com la que va provocar l'any 2015, que li va regalar l'alcaldia a la CUP.
Però això que sàpiga llegir també ho pot dir, per exemple, Manuela Carmena a Madrid.
Sí, però els resultats no són tan contundents com a Badalona, i a Badalona venim d'un...
Però els números permeten això, la democràcia permet que els números puguin governar, estaríem d'acord
o
no?
Sí, totalment d'acord, que també és cert que cada municipi té les seves circumstàncies, i després venim del precedent que tenim a Badalona, perquè és important recordar, Badalona en el 2015 jo guanyo, en el doble de vots que la segona candidatura, que és la de la senyora Sabater, CUP i guanyem, i el Partit Socialista vota a favor d'aquesta candidatura. La ciutat, en termes generals, fa un retrocés important. El Partit Socialista reconeix el seu error. Ahir ho feia, per exemple, a l'Àvalos, el secretari d'organització, deia: en Badalona nosotros apostamos una alternativa a García Albiol, nos equivocamos, y después pedimos al PP, pues vamos a provocar una moción de censura durante 10 meses i nosaltres els hi vam donar suport, no? Per tant, el que li estava dient, les circumstàncies a Badalona porten a entendre, després doncs, de 3 eleccions consecutives on jo porto guanyant les eleccions cada cop amb més vots i més suport dels veïns, com que seria raonable escoltar el que volen la majoria.
Permetim ser dolent, per tant, a Espanya el PP facilitarà que Pedro Sánchez sigui president del govern d'Espanya?
Doncs miri, què vol que li digui? Les dinàmiques a nivell nacional no tenen a veure a nivell local, però també li dic, jo crec que en situacions d'excepcionalitat, no per aquest cas en concret, però a vegades hi ha situacions d'excepcionalitat que porten, com per exemple que el PSOE es va abstindre en l'any 2016, si no recordo malament, en el Congrés dels Diputats a la investidura de...
Li recomanaria a Pablo Casado que ho fes ara?
Bé, jo no estic a les negociacions i no estic seguint el dia a dia, per tant...
Agafi el violí, que se l'ha caigut, eh?
Se'm faci... No, però jo soc dels que penso que no tot té que ser hermètic i que es poden donar circumstàncies excepcionals i puntuals que a la millor provoquin fer acords a partits que normalment no vagin en aquesta direcció, en la mateixa direcció. Miri, Alemanya és un bon exemple. Alemanya és un bon exemple on els grans partits es posen d'acord, socialdemòcrates i els conservadors i governen.
Ha dit clarament que hauria de ser l'alcalde, però no, quan li he preguntat creu si ho serà, no m'ha dit ni sí ni no.
És que no està a les meves mans.
No,
jo crec que sí que seré l'alcalde, amb sinceritat. Jo crec que sí que seré l'alcalde, perquè si el Partit Socialista segueix doncs, amb la seva voluntat de ser la tercera força política de la ciutat, de presentar la seva candidatura, si la senyora Sabater, que diu que és la primera força d'esquerres independentista, vol presentar la seva candidatura, pues jo molt probablement, com a partit més votat, sembla que seré alcalde, però si vostè em pregunta ho pots signar al 100%, no ho puc signar, però jo crec que tindrà la legitimitat.
Qui ho decidirà, Xavier Grasso? És a dir, li pregunto, creu que ho decidirà Àlex Pastor, candidat del PS? Creu que ho decidirà Miquel Iceta, primer secretari del PS? Creu que ho decidirà el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, o creu que ho decidirà directament Pedro Sánchez? Qui considera que ho decidirà?
Mire, a mi m'agradaria, i li posaré un exemple, permeti'm, que decidís igual que jo vaig decidir ara fa 11 mesos o 10 mesos fer una moció censura. Quan jo faig la moció censura a Badalona, dono suport al Partit Socialista amb 4 regidors per l'alcaldia, en aquells moments estava donant a terme la moció de censura en el Congrés dels Diputats. I tothom deia, com que hi ha la moció de censura al Congrés de Diputats del PSOE contra Mariano Rajoy, García Albiol no tirarà endavant el projecte. Jo vaig dir que la meva prioritat era Badalona, que jo faria el que considerava millor per Badalona, i vaig tirar endavant la moció de censura coincidint amb la que ens estava fent el PSOE a Madrid. Per tant, el que li vull dir és que jo espero que es pensi en Badalona i que Badalona no sigui moneda de canvi de res.
Efectivament, i aquesta moneda de canvi, per això li preguntava pel cas d'Espanya, però li puc preguntar pel cas de Madrid. Vostè estaria a favor que el PP votés, és a dir, que el PP pactés amb Vox l'alcaldia de Madrid quan la llista més votada està a la de Mas Madrid?
Jo li tinc que dir que, com que el de Vox s'engafa bastant lluny, a mi Vox no m'agrada.
Sembla Iñigo Errejón.
No, a mi no m'agrada Vox. O sigui, jo aquí a Catalunya no pactaria amb Vox. Jo li dic amb sinceritat.
Per vostè és extrema dreta, Vox?
Per mi Vox és extrema dreta.
Vostè és extrema dreta, com ha dit algú?
Que si jo soc extrema dreta?
Sí.
Si jo soc extrema dreta, el 38% de la població de Badalona vota extrema dreta, cosa que em sembla bastant
improbable. Perquè vostè sap perfectament que durant una campanya electoral netegem Badalona, que si els romanesos, que si això ho feia bàsicament per la immigració...
Bueno, però s'ha demostrat que no és així. S'ha demostrat doncs, que amb aquesta campanya electoral jo he presentat un projecte a la ciutat, no he pogut trobar ningú que critiqui. Bueno, sí, aquesta vegada em criticaven perquè presentava projectes de ciutat. Aquí ho important és criticar el García Albiol, però és evident que una ciutat d'esquerres com Badalona, quan vota massivament a la candidatura, a la meva candidatura, ara fa un parell de dies, és que, anem a veure, és que hi ha un projecte de ciutat, que no hi ha un extremisme, o sigui, sigui, García Albiol no, o sigui, no podria obtindre, no podria estar guanyant a les tres darreres eleccions municipals si estigués sense
evident, la federalisme. És que és evident, senyor García Albiol, que alguna cosa passa a Badalona quan el voten en García Albiol, els resultats que tenen, quan només té, quan Ciutadans té 0 alcaldies a Catalunya, quan, quan el PP té 4, no 4 alcaldies, té 4 victòries, que són Pontons, Gimenells, Castelldefels i Badalona, i que són les úniques que té, això significa alguna cosa. És evident que és un tema, que és un tema municipal que significa alguna cosa. Deia, a Catalunya vostè no pactaria amb Vox. Recomanaria a Pablo Casado que tampoc pactés amb Vox enlloc? És a dir, que si és necessari, que és molt millor que sigui alcaldessa Carmena que no Vox doni suport al PP perquè sigui un alcalde del PP.
Com que la resposta que jo li faré ara,
agafa el
un tall
i
el repetiran
constantment,
li vaig, ho intentaré explicar el millor possible.
Si ho vol repetir després perquè no li ha quedat bé, li prometem que trairem el tall bo.
Els mitjans espanyols...
Diguem que tallar per si ha de passar efectivament. Digui.
Jo no sóc ningú per dir... qui té que pactar, amb qui té que pactar fora de l'àmbit de Badalona.
No,
això m'ho posen.
Ara
sí que els dic que jo intentaria evitar els acords amb Vox, perquè s'ha demostrat que la societat espanyola no ha entès determinades visualitzacions que es van produir a la campanya electoral. I després, perquè em sembla que el nostre és un projecte de centre-dreta en l'àmbit espanyol, és un projecte de centre-dreta moderna, i a mi em sembla doncs, que Vox, en aquest aspecte, no representa el mateix. Podem coincidir en algun aspecte d'un punt de vista conceptual, de sentiment, de país, en aquest aspecte podem coincidir, però jo crec que respecte a Vox, i aquí li demano que em posi el tall,
sí.
Xavier García Albiol considera que respecte a Vox són més les diferències que els punts en comú amb el Partit Popular.
Per tant, és extrema dreta, com deia Xavier García Albiol.
Jo crec que, escolta, digui-li extrema dreta o dreta a dreta, com vulgui, o sigui, no, jo crec que està més enllà de la dreta, però escolti'm...
Li agradaria tornar a ser president del Partit Popular a Catalunya?
No.
O ni el pitjor dels seus sabria?
No l'he deixat acabar.
Has escoltat el president i has dit no.
No, bé, jo...
Ni de l'escala de veïns.
No, anem a veure. Per mi va ser una experiència, per un costat, molt complicada i molt difícil, perquè el moment del país era un moment de divisió, i ho vaig passar des d'aquest punt de vista malament, però també ha estat una experiència molt positiva des d'un punt de vista de conèixer gent interessant, de viure un moment històric en primera línia. A partir d'aquí, doncs jo no tinc altre objectiu, li puc garantir, que en els propers 4 anys dedicar-me a la ciutat de Badalona i com a alcalde.
Acabo i deixo que tothom que vulgui faci una pregunta. Què faria vostè a Barcelona, per cert? Si fos amb aquest resultat, si fos Josep Bou, tampoc podria fer... Per cert, ara parlem de Josep Bou, però si hagués vist el panorama, què creu que hauria de passar?
Pues no sé, perquè és que està molt complicat. És que encara no està clar ni com queda la composició de l'Ajuntament, perquè sembla doncs, que té que haver-hi revisió de...
Sí, falten els vots ballen els vots del PP, sí, efectivament.
Aleshores, a partir d'aquí, doncs, jo crec que és una situació enverinada totalment. Hi ha un empat, o sigui, hi ha un empat amb nombre de regidors, em sembla, sí, oi que sí?
Sí.
Empat, sí. I a partir d'aquí és que és complicadíssim. No hi ha un guanyador clar, com per exemple en el meu cas, no? I en cas d'empat, doncs veurem quines poden ser les majories que es poden articular. Home, a mi el discurs que vaig poder seguir molt per sobre de l'Ernest Maragall quan guanya les eleccions, en lloc de parlar de Barcelona, posar-se a parlar d'independència i de país, a mi em sembla doncs, que està absolutament fora de lloc, més enllà d'altres qüestions. A partir d'aquí, com que es dona una situació d'empat, crec que tan legítim és que es vulgui buscar una alternativa a Esquerra Republicana com que probablement pugui governar Esquerra, que va treure més vots.
Escolti, quan li preguntava per vostè, passat com president del Partit Popular de Catalunya, ha estat candidat al Parlament de Catalunya, tinc dues preguntes. La primera, vostè preferia hagués quedar-se a Badalona que no haver fet el salt a la política?
Jo no m'arrepenteixo de res. En aquells moments s'han vist que en uns moments excepcionals el Partit Socialista va fer un pacte de perdedors amb la CUP, amb Esquerra i amb Podem, i van decidir apartar-me de l'alcaldia, el partit em crida per estar al front del projecte del PP a Catalunya, repeteixo, quan jo estic a l'oposició, per tant, no tinc responsabilitats, i el moment és excepcional, però sí que vaig posar la condició, i aquí està la hemeroteca, i ho podem recuperar, de que jo volia tornar a Badalona i em tornaria a presentar a les eleccions.
Xavier García Albiol ha fet tots els papers de l'AUCA a Badalona. Li pregunto, perquè en alguns casos, per exemple, a Barcelona es parla de que, depenent d'aquests resultats, pot ser que Valls abandoni, no estigui ni regidor. Xavier García Albiol, si no és alcalde, farà de regidor?
Evidentment. Com, igual que vaig ser president del Partit Popular de Catalunya, diputat i també senador, i no vaig deixar mai a l'acte. O sigui, el meu compromís és ferm, i més després d'aquesta confirmació de la confiança dels veïns. És que seria una autèntica traïció, i jo estic il·lusionat amb el projecte de Badalona. Miri, això és una dada que poden comprovar. Jo vaig presentar per primer cop en l'any 91. El PP no tenia representació a l'Ajuntament. Des de l'any 91 fins al dia d'avui, les eleccions del darrer diumenge, són 8 vegades que m'he presentat, sempre he millorat els resultats electorals a l'anterior convocatòria. Sempre. Amb 8 convocatòries electorals. A les darreres vaig passar de 11 a 10, però no perquè anés enrere, sinó perquè vaig seure 3.000 vots més que en l'any 2011... vam passar d'un 31, un 32 a un 33%, o sigui, vam pujar de percentatge, vam pujar de vots, però com que van entrar més partits, vam perdre un regidor. Però sempre he millorat els resultats de l'anterior convocatòria electoral. Per tant, vol dir que hi ha un projecte que jo em sento plenament identificat i que és el projecte de la meva vida. Badalona és el projecte de la meva vida des d'un punt de vista polític.
No va deixar l'acte de regidor, però crec recordar que li van deixar de pagar 10.000 euros perquè no assistia als plens.
I això està... No, això va ser una autèntica manipulació, que està presentat un recurs en el jutjat, i no li capia el menor dubte que guanyaré el 100% amb tota seguretat. Jo no, a mi no em van deixar de pagar perquè no assistís als plens.
Per què va ser?
A mi em van deixar de pagar perquè ells consideraven que en tenien que deixar de pagar. En l'Ajuntament de Badalona, quan tu no tens dedicació exclusiva, com era el meu cas, tu no cobres un sou. Tu cobres en funció de la teva assistència. Si tu vas al ple, cobres. Si tu no vas al ple, no cobres. Jo anava als plens i no cobrava. I perquè la senyora Sabater i el seu govern van decidir no pagar-me. És així de clar, i per tant, escolti'm, aquest no és el problema, i això fa un any i mig, i vaig presentar el recurs fa dos dies, o tres o quatre, no me'n recordo, perquè no volia barrejar una cosa amb l'altra, però és una autèntica manipulació i és una barbaritat.
És veritat que les coses siguin dos i dos, fins que no es demostra el contrari, sumen quatre. Eleccions espanyoles del 28 d'abril. Vots del PP a Badalona, 7.586. Eleccions municipals d'un mes després, 37.506 vots.
Més que l'aigua.
Anem a les preguntes, vinga. Toni Aira.
Val, doncs, senyor Albiol, a mi m'agrada la sinceritat amb la que ha descrit a Vox com a extrema dreta. No sé si hagués estat tan clar si haguessin tingut representació i dependés d'ell. Ho dic perquè el senyor Casado els va descriure com a extrema dreta i després com a dreta radical, i ara que els necessita, doncs, diu hola, què tal? És a dir, que és una cosa bastant habitual en política. Dicho lo qual, ja fan més que ciutadans que s'atreveixen a dir xenòfobs, racistes, corruptes, altres partits, etc, i encara no s'han pronunciat sobre Vox. Això al PP se li ha de reconèixer, malgrat que no actuï en conseqüència i blanquegi amb els pactes que farà amb Vox a l'extrema dreta. Dicho lo qual, abans parlàvem d'una persona, el que és un polític que tots diem que és molt intel·ligent i que està, és el julivert de totes les salses, que és Miquel Iceta. Mm. Vostè es va fer un selfie amb ell, o ell amb vostè, els selfies han de comptar amb els dos, i ara podrien reeditar-ho a Badalona, però parlàvem abans que Iceta és tan previsor, que parla tant. Vostès ho tenen parlat, perquè ells, PSC, amb Dolors Sabatés i Badalona en Comú, sumen 15 regidors de 14, que és la majoria absoluta. Per tant, el pacte d'esquerres, en teoria, es podria fer. Han pactat amb Miquel Iceta que no li faran cordó sanitari a vostè, i per això
no,
sembla.
No han pactat. És més, jo vaig arribar a un acord per tirar endavant la moció de censura. Jo amb 10 regidors, ells amb 4... i durant 10 mesos que estiguessin governant, a canvi de res.
Però sap que si el candidat socialista presenta la pròpia candidatura, de facto l'està fent a vostè alcalde.
Bé, però aquesta no és la qüestió. O sigui, jo crec que aquí... Mira, Badalona ho ha passat molt malament en els darrers 4 anys. Badalona no està per aventures. Ara tindríem que estar ja parlant de com governem la ciutat a partir dels propers 4 anys. Per tant, a mi aquest tacticisme no m'agrada.
Però el PSC ja està d'acord amb això.
Jo espero ser alcalde. Jo crec que seré l'alcalde de Badalona per legitimitat i perquè no es pot tornar a repetir. És que no m'imagino... No estem parlant d'un pacte d'esquerres. Estem parlant d'un pacte en algun cas d'esquerres, però pacta amb una senyora que representa la CUP. Encara que no sigui tant, ha representat a la CUP. I s'ha fet, anem a veure, un front comú amb una candidatura, això és important, entre Esquerra Republicana, que en el seu millor moment de la història ha renunciat a les sigles de Badalona, que això, que s'ho facin mirar, i la CUP també, per presentar una candidatura... que l'únic objectiu que tenien, i ho deien públicament, era que García Albiol no guanyés les eleccions. No tan sols he guanyat les eleccions amb més vots i amb més regidors, sinó que ells han anat enrere. Han passat de 8 regidors, la suma d'Esquerra, més la candidatura de la CUP, en tenien 8, i ara en aquests moments en tenen 7. Per tant, jo li demanaria al PSC que es deixés de fer experiments, que deixés de fer tacticisme, i que ens posem a treballar d'una vegada per totes. I jo amb el PSC no pretenc governar. No pretenc governar que entrin al govern. Però sí que pretenc amb el PSC i amb la resta partits, doncs arribar a acords de ciutat. Per què no? Escolti'm, jo en els propers dies parlaré amb el candidat de Junts per Catalunya, Junts per Badalona, o sigui, i parlaré, i amb normalitat, i amb alguns aspectes estic segur que ens podrem posar d'acord, i amb altres no, com vaig fer quan jo vaig ser alcalde amb el Ferran Falcó, que ara és el secretari de Territori de la Generalitat. Escolti, ell és independentista, jo no, d'això no en parlàvem, i parlàvem de les escoles bressols i de les biblioteques. Doncs d'això es tracta.
I aquí... Jo li preguntaré per una persona que està a Moncloa portant els fils, que és l'Ivan Redondo.
Ah, qui coneix molt bé.
Que vostè coneix molt bé.
De fet, diuen que és el que és el Pepito Grillo del García Albiol per fer-lo alcalde.
Bueno, I vostè li va donar la primera oportunitat, diguem, els dos van... I era una mica que definissi si li dona tanta importància coneixent Ivan Redondo. Creu que està darrere de l'èxit de Pedro Sánchez, tant com es parla, o s'està exagerant personatge?
Mira, Ivan Redondo és un crac. Ivan Redondo s'equivoca en moltes ocasions, com ens equivoquem tots, però Ivan Redondo té una virtut, i és que sap llegir perfectament el present per saber què té que dur a terme per afrontar amb garanties el futur. I per tant, jo amb Ivan Redondo mantinc una relació personal bona, ara no parlem tant, doncs... Pues,
va felicitar l'Ivan o no?
Sí. La veritat, sí.
I Casado?
I Casado també, clar que sí. Sí,
oh,
sí,
clar
sí.
Que sí. Oh.
Sí, sí.
Hi ha molts alcaldes. A vegades la gent s'oblida. Home,
i m'ha felicitat molta gent, això
rai. Algú que l'hagi sorprès? Que l'hagi felicitat?
No, però jo crec que el tema de felicitació és un tema d'educació i de cortesia. Jo quan guanyava la Maitarquia a Badalona o el Joan Blanc, els felicitava. Amb això no tinc cap tipus de problema. Però amb l'Ivan Redondo és més un tema allà d'amistat, és cert. Ivan Redondo doncs, va començar molt jove amb mi. Ivan Redondo... va estar molt còmode, jo vaig estar molt còmode amb ell, hem mantingut la relació, ens vèiem doncs, molt sovint, ara no tant, i jo espero doncs, que segueixi sent així, i en el futur quan deixi Moncloa, que espero que sigui aviat, perquè guanyem nosaltres, em seguiré veient.
A la felicitat, Rajoy?
No.
I Soraya?
No.
I Millo?
I Millo sí.
Va.
Sí, sí.
Anton?
Sí, yo quería hacer una pregunta y dar una oportunidad que vuelva a coger el violín.
Ahora, o sea, ya antes que va a coger el violín, vale.
Sí, sí. Ahora. A ver, ayer en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular hubo dos tesis, ¿no? La tesis de mi amigo Feijóo y los demás varones, que, digamos, su argumento es el resultado ha sido mejor porque hemos obligado a Pablo Casado a volver al centro. Y la tesis de Pablo Casado, que no, para nada, que no hemos dado bandazo, aquí no ha habido giro y hemos hecho una campaña exactamente igual que las generales. El PP sigue estando donde estaba. ¿Usted con cuál de las dos opiniones o valoraciones se posiciona? ¿Está más del lado de los varones ¿O más del lado de Pablo Casado?
Yo es que creo que no, haya, que, creo que no hay dos posiciones.
Sí, sí, sí las hay, no bueno, empecemos mal.
Violín,
las hay, las hay.
Afina, ahora está afinando.
Yo creo que no hay dos posiciones. Sí que es cierto que probablemente en las elecciones generales dimos una imagen que no se corresponde con lo que representa el partido, que es un partido de centro-derecha moderno. Antes hablábamos, ¿no? ¿Es extrema derecha Vox? Pues yo creo que Vox está en extrema, está a la extrema derecha, como Podemos puede estar en la extrema izquierda, ¿no? A partir de aquí, nuestro espacio es el centro-derecha y es desde donde se gana.
¿Qué pacta con la extrema derecha? És que, clar, el centre modern, no sé si pacta amb la d'extrema dreta Europa.
Però aleshores, permetem que et digui, sí. Aleshores, si el PP pacta amb l'extrema dreta, podem dir que el PSOE també pacta amb l'extrema
no,
esquerra.
No, és que no és comparable a Podem que un partit franquista, xenòfob, homòfob, és a dir, jo crec que no pots comparar Podem amb Vox.
I partit de la base de que he dit que gairebé no coincideixo amb res amb Vox.
Però compares Vox amb Podemos.
Usted se posiciona con Feijó, ¿no?
No, yo no
sí, posiciono. Sí, es Baró, també. A mi em sap... Perdona, per què no es considera Baró Xavier García Albiol si és un dels alcaldes més importants del PP? És com quan es parla d'Iceta. Ningú diu que Iceta sigui Baró.
Bueno, por eso digo, se posiciona con los otros varones.
No, yo me posiciono con el espacio natural del partido, que es estar en el centro-derecha y estar en la centralidad para poder gobernar con normalidad y representando al máximo número de españoles. O sea, vamos a ver, y me parece que el ejemplo de Badalona, salvando las distancias, es el camino a seguir, ¿no? Que personas de diferente ideología, ya sé que a nivel nacional no tiene nada que ver, pero que personas que en un momento han sido socialistas se pueden sentir cómodos votando al Partido Popular, es lo que yo defiendo, o de Ciudadanos.
Rocío.
Hola, buen día, Xavi.
Buen día.
Què tal? M'agradaria fer-te una pregunta una mica retrospectiva, si pots respondre, perquè és evident, no, que hi ha alcaldes que sumen molt per sobre de la seva marca, no? És a dir, podríem fer avui un mapa de Catalunya sobre els alcaldes o alcaldesses que han tret per sobre de les sigles del seu partit, no? Que és el teu cas, clarament. Aleshores, a mi molta gent del PP, quan et van fer president del PP, em deien, bueno, és que Albiol treu, sempre millora els resultats electorals molt per sobre de la nostra marca, no? I és el motiu, no? En el sentit, un dels motius segurament pel que apostaven per Xavier García Albiol com a president del PP. Evidentment, els resultats del PP a Catalunya són i porten temps sent molt i molt dolents i de cap a caiguda. I a mi m'agradaria que poguessis fer una reflexió sobre aquest fet, sobre si és un fet de que al final, perquè hi ha experiències altres partits com els socialistes, un bon alcalde, no necessàriament un president de la Generalitat, no és l'alcalde de Catalunya, és una cosa, alguna cosa més, i per tant falla això, o creus que el PP a Catalunya té uns problemes molt més estructurals que no es solucionaran amb un candidat o amb un altre, sinó amb un canvi total de projecte, no? O sigui, tu que ara t'ho pots mirar retrospectivament i estar fora, quina seria la teva reflexió?
Sí, interessant pregunta. Anem a veure. El PP ha arribat a obtindre a Catalunya el 22-23% amb unes eleccions generals. Partim d'aquesta base, el context era totalment diferent. Què és el que ens està passant ara? Ho intento resumir. És evident que tot el que ha girat a l'entorn de la situació política a Catalunya els darrers anys ha perjudicat i ha penalitzat el Partit Popular. I em sembla que també és evident, i no ho podem negar, doncs, que el projecte que defensava el govern d'Espanya del Partit Popular, doncs segurament aquí a Catalunya no es va entendre, i aquesta és la realitat. I que algunes propostes, doncs a Catalunya, a la resta d'Espanya es feien d'una manera, segurament, però a Catalunya doncs provoquen una certa inquietud. I aquesta és la realitat de que en base d'aquesta acció de govern respecte a la situació que s'ha viscut a Catalunya en els darrers 5-6 anys, ens ha penalitzat perquè no s'ha entès, ha aparegut una alternativa o s'ha visualitzat un partit diferent, en aquest cas Ciutadans, com una alternativa que defensava millor els interessos d'aquests catalans que ens sentim espanyols, i per això van obtindre els resultats que van obtindre a les darreres autonòmiques. I això és així. Nosaltres, i això ho puc dir perquè com que ho vaig viure en primera persona, mira, en l'any 2016-2017, a les autonòmiques, especialment del 2016-17, a les autonòmiques del 17, sí, ens vam quedar al mig d'un foc creuat. que és el millor dels exemples. Per un costat, a Catalunya, per un costat tenies la societat, la part de la societat que defensa l'independentisme o que defensava la no intervenció de l'Estat a Catalunya i t'estaven, doncs, matxacant literalment el PP de Catalunya, i per l'altre costat tenies el votant constitucionalista que volia que en aquells moments, no ara, però en aquells moments es prenguessin mesures més contundents que el govern d'Espanya no va voler prendre per arribar a acords amb Ciutadans i amb el Partit Socialista. I, per tant, els tenies emprenyats. Estaves al mig d'un foc creuat. Ciutadans va estar molt, molt hàbil, va estar molt intel·ligent, ho van fer força bé des del seu punt de vista i van saber atreure aquesta part de votant constitucionalista que estava emprenyat perquè entenia que el govern d'Espanya no va actuar com esperava, i aquesta és la realitat, i nosaltres venim arrossegant aquesta situació des de fa molt, molt de temps. Mira, jo us diré una cosa, i que ningú la malinterpreti. En l'any 2016, i enteneu-lo en el context que veig, que parlem, en l'any 2016, jo faig una proposta de que es creï una comissió, una ponència d'una comissió de reforma constitucional. Val? I la faig on la tinc a fer. I se'm diu que és molt bona idea. Al final, la faig en representació del Partit Popular de Catalunya, del que havíem parlat.
Al Senat?
No, el plantejament no concreto tant. O sigui, jo el que trasllado i que defensava és, escolta'm, estem en l'any 2016, el clima s'està complicant a Catalunya, potser estaria bé que hi hagi un acord, especialment amb el Pedro Sánchez i amb l'Albert Rivera, per crear una ponència per estudiar una possible reforma constitucional on pugui haver-hi, que cada un pugui expressar la seva opinió. Després ja veurem si ens posem d'acord o no. Bé, segurament jo crec que allò hauria estat la millor decisió que es tindria que haver pres.
Es va
decidir prendre un altre...
Qui va tombar això? Qui no li va agradar?
És igual, això és igual. Això,
Xavier, ara acaba la història.
No, jo he dit que això vaig traslladar on ho tenia que traslladar.
Vol dir aquest a l'executiva del PP, això ja ho he entès.
No, a l'executiva del PP no. O sigui, jo vaig traslladar això, que era opinió d'una part important de la direcció del PP de Catalunya, doncs, que jo em trobava, i ho vaig traslladar on ho tenia.
El president del govern d'Espanya?
És igual. Aleshores, jo crec que en el 2016 aquesta hauria estat segur... Jo crec, crèiem uns quants que aquesta era la millor decisió. Després el 17 es va complicar, i és cert que jo demanava que la intervenció de la Generalitat durés més temps.
Sí, perdona, Bernat, si Xavier García Albiol no fos dirigent del PP, hauria anat a veure algun pres a la presó?
Si Xavier García Albiol no fos dirigent del PP i, des d'un punt de vista personal, algun diputat hagués demanat que el anés a veure i jo tingués la garantia que aquesta visita no s'utilitzava políticament ni es feia... No, perdona, i no es feia pública, pues segurament, des d'un punt de vista humà o personal, seria difícil posar-se en contra.
Per exemple, una pregunta. En qui té bona relació, Xavier García Albiol? Bona relació, bona,
No estem parlant... A presó?
Sí.
Home, bona, tampoc no en tenia concretament amb ells, però bona relació amb el Jordi Turull, amb el Junqueras, tenia una relació correcta.
Xavier García Albiol hagués saludat els presos si hagués estat al Congrés, ell?
Sí.
No hauria fet el que va fer Albert Rivera, per exemple.
No sé.
Hauria fet el que va fer... No saludar-los. Hauria fet el que va fer Inés Arrimadas.
Anem a veure, segurament... per la interpretació que tindria, no em vés aixecat per anar a saludar-los públicament, perquè tindria una interpretació, no estic enganyant, però si en l'hemicicle jo em vés creuat també, se'ls hagués saludat.
Li sap greu que estiguin a la presó?
Des d'un punt de vista personal, sí, també li tinc que dir que jo amb ells havia parlat en el Parlament en moltes ocasions i els estava dient, esteu conscients que us esteu jugant al futur? Que és que a l'Estat... actuarà amb el que està passant, i em deien, sí, som conscients i assumirem totes les conseqüències. Per tant, crec que, la paraula no és s'ho han buscat, perquè crec que estaria malament, però sí que eren conscients que els hi podia passar això.
Era rebel·lió per vostè?
Això és un debat jurídic.
És a dir, si li acaben 20 anys o 30 anys de presó, o 15 o 20 anys de presó, els li semblava una barbaritat pel que van fer?
Si
la veritat, eh?
Si el tribunal considera... No, la veritat, si el tribunal considera que és el que li té que caure, jo no tinc res a dir amb aquest aspecte. No tinc res a dir. Partim de la base de que ells eren conscients, perquè ho havien parlat, del que s'estaven jugant. També li tinc que dir que em penso que no creien que l'Estat actuaria com està fet. Diu... Pensaven que no passaria res, que era una broma, això, i no és cap broma.
Quan diu l'Estat, vol dir la justícia...
A l'Estat.
L'Estat vol dir tot...
A l'aparato politico-administrativo. No ho dic amb una intencionalitat.
Ha subratllat l'Estat.
No, dic, anem a veure, quan es produeixen els fets aquí a Catalunya en l'any 2017, és a l'Estat com institució el que actua des de diferents àmbits, des d'un punt de vista polític, a l'executiu, al judicial, evidentment és així. Però no hi ha una instrucció d'un òrgan que sigui diferent al de la justícia perquè l'actuació del tribunal vagi en una direcció o una altra, en aquest aspecte no, però sí que quan es produeixen els fets, l'Estat com a tal es posa en funcionament.
Bernat, em sembla que el dia després de les eleccions generals el Congreso va reclamar en una entrevista, em sembla que era Ràdio Nacional, si no vaig errat, un Partit Popular molt més moderat. Jo diria que un Partit Popular més moderat a nivell espanyol només es donarà si té una presència forta a Catalunya, al Parlament de Catalunya, més enllà d'una presència testimonial, i el municipalisme del PP torna a tenir la força que havia tingut, o diguéssim que el teu cas no sigui una excepció, per dir-ho així. Llavors, com que a tu i a mi ens agrada parlar amb exemples, et posaré un exemple. El PP, per tornar a ser un partit moderat, li calen més albiols i menys operacions cayetanes? O t'ho preguntaré d'una altra manera. Tu vas ser de la gent del PP que quan es va fer una operació que bàsicament es va dissenyar des de Madrid amb algú que no tenia relació amb el territori...
Jo crec que no.
Et vas enfadar?
Jo crec que no. No és una operació que es va dissenyar a Madrid. Jo crec que és una proposta que va sortir de la direcció del PP de Catalunya. I ho dic amb sinceritat. A partir d'aquí, la pregunta és... sembla adequada la candidatura per Barcelona, Cayetana, Álvarez... Jo tinc que dir que la Cayetana ha demostrat moltíssima capacitat política, personal, i crec que va fer una gran campanya ella a Catalunya, però també amb la mateixa sinceritat, tinc que dir, que no es va entendre a una part inclús dels nostres propis votants, i el resultat està allà, que vingués una persona fora de Catalunya. Això potser s'entén als llocs d'Espanya, però a Catalunya, per bé o per malament, doncs tenim les nostres singularitats, i el fet de que vingui una persona de fora a encapçalar una candidatura, doncs costa d'entendre.
Joan López hagués estat millor número 1?
No, jo no entro en el detall. O sigui, Joan López anava de número 2.
Que són fans.
És amic meu, amb el Joan parlo cada setmana. I
va estar
no
desaparegut
ara,
en campanya.
Ja parlàvem.
En campanya va estar desaparegut.
Bueno, jo no vaig dirigir la campanya. Jo prou feines tenia...
Espero que quan el Joan torni aquí a la tertúlia del Monaracú pugui parlar amb la mateixa sinceritat que ho està fent avui García Albiol en aquest estudi.
Sí. Puc fer una pregunta?
I tant, una altra.
Hi ha presos, posi l'etiqueta que vulgui. Hi ha exiliats, en aquest cas exiliat jo crec que és absolutament correcte.
És una terminologia que jo no comparteixo, però que però si vostè m'està fent la pregunta.
Si busca el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans trobarà que és impossible rebatre-ho, però vaja. I l'independentisme segueix guanyant eleccions a Catalunya, s'ha vist a les europees, ha guanyat Junts per Catalunya, s'ha vist a les municipals, ha guanyat Esquerra Republicana. Pertany a una realitat que continua sent molt tossuda. Vostè ara ha dit, jo vaig proposar una reforma de la Constitució, intueixo que...
La creació d'una ponència per estudiar una possible reforma de la Constitució.
Intueixo
exactament.
Intueixo que Soraya. Com que avui està parlant de manera molt... molt...
relaxada.
I molt més oberta que quan, que quan era president del Partit Popular a Catalunya.
Jo sempre parlo sincera.
Jo li pregunto,
sí, és veritat, això.
Quina és la... No ho discuteixo. Quina és ara mateix la solució que trobaria vostè a la situació política? Jo no li dic ni problema ni res, li dic a la situació política.
Jo la veig molt enquistada en aquests moments, i a mi em sembla que...
Però li demano una solució, no em digui que està enquistada.
Sí, però com que jo li contesto, vostè vol que li contesti amb sinceritat, i jo li contesto, jo veig alguna solució a curt plaç? No la veig. És cert que l'independentisme electoralment i socialment està fort, no és majoritari, a Catalunya la majoria de catalans no estem per l'independentisme, però electoralment i socialment, escolta, és evident que representa una part molt important de la societat catalana, però en aquests moments jo veig una situació enquistat. I miri, la veig més per part dels actuals dirigents de la Generalitat de Catalunya que no pas per part dels que no som independentistes. I
però segur, per exemple, que el seu amic Ivan Redondo alguna cosa li deu voltar pel cap.
Sí, però no me l'explica.
No l'he explicat, això.
No me l'explica. Aleshores seria deslleial amb el
seu... És un professional. Creu que és tan intel·ligent i tenen tan bona relació.
Abans d'acabar, permeteu un moment, que és que han passat coses mentre estàvem conversant amb en Xavier García Albiol aquí a l'estudi de RAC1. Han passat coses. Per exemple, revés d'Estrasburg a Carles Puigdemont i Carme Forcadell, el Tribunal Europeu de Drets Humans no ha admès un recurs presentat per Puigdemont i l'expresident del Parlament i una setantena de diputats més en contra de la suspensió del Constitucional del ple del 4 d'octubre del 2017. La cosa va anar així: Carme Forcadell va convocar un ple aquell dia, 3 dies després de l'1 d'octubre, perquè els diputats votessin una resolució de declaració d'independència. El Tribunal Constitucional el va prohibir i Puigdemont i Forcadell van presentar un recurs al Tribunal contra aquesta prohibició, que avui ha comunicat aquesta decisió. El Tribunal d'Estrasburg ni tan sols ha acceptat el recurs, no ha entrat a valorar el fons de la qüestió, s'ha limitat a inadmetre el recurs dels expresidents de la Generalitat i del Parlament.
És que, mira, la utilització aquesta de les institucions per una part de l'independentisme em sembla que no és de rebut, i ho dic amb sinceritat. I a Europa ens miran amb una certa, doncs, escepticisme, perquè alguns dels espectacles i alguna de les coses que es diuen són molt sorprenents.
Segona història. No hi haurà cara a cara entre el comissari dels Mossos Ferran López i el cap de policia de l'1 d'octubre, Diego Pérez de los Cobos, que hauria estat fantàstic. Així ho havia demanat l'advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero, davant de les versions contradictòries que hi havia al judici. Benet Iñigo, bon dia, que decidi Marchena.
Doncs Marchena i la resta de jutges del Tribunal Suprem han decidit que no cal aquest careo, aquest cara a cara entre Ferran López i Diego Pérez de los Cobos. Per què? Perquè reconeixen que sí que va haver-hi grans contradiccions entre tots dos, unes contradiccions que, diu, no només han estat entre ells, sinó que s'han vist en molts testimonis que han anat passant per aquest judici, i el que diuen és que això ja ho valoraran ells, i que, en canvi, l'eina de fer el cara a cara, doncs, tampoc ajudaria, creuen, és una fórmula que tampoc ajudaria a resoldre les contradiccions que es van fer evidents entre tots dos. Per tant, el cara a cara que va demanar Xavier Melero, descartat. Això per començar. I ara portem mitja hora de sessió en la qual el tribunal, doncs, està resolent tot el que es va parlar ahir, aquest patracol de documents que es van citar dintre de la sala i que les defenses alguns van impugnar, etc. Doncs bàsicament el que està dient el tribunal és que de tots els documents que la defensa va impugnar, efectivament accepta descartar tot el que són entrevistes i informes de la Guàrdia Civil que valoren coses, és a dir, l'informe de la Guàrdia Civil que valora la gent de Moleskine, de Josep Maria Jové, l'informe de la Guàrdia Civil que parla dels escratxes a les casernes de la Guàrdia Civil, però en canvi sí que valorarà l'original, per dir-ho així, l'agent de Moleskine, el document Enfocats, però valorarà ell, descarta els informes de la Guàrdia Civil que feien valoracions al respecte. De moment portem mitja hora amb aquestes resolucions i ara les defenses estan començant a protestar per aquelles coses que el tribunal, doncs, no ha acceptat de les peticions que li van fer ahir.
I la tercera cosa, la policia està a les instal·lacions del Huesca, pel cas que us explicava abans, en què s'han detingut diversos jugadors i exjugadors de primera i de segona divisió per arreglar partits. Acabem aquí. Per cert, m'ha arribat... És que ho he preguntat, i l'he preguntat al Xavi Pérez perquè m'ho confirmi, perquè el Xavi Pérez és de Badalona, company i tal, i sí, és que he rebut un tuit d'algú que m'ha dit, concretament un senyor que es diu Ernesto García, que diu: jo estava en les llistes de Ciudadanos de Badalona i en vez de votar-me a mi, voté García Albiol. Ho hem comprovat i, efectivament, va al número 16 a la llista de Ciutadans, Ernesto García Montalvo.
Què feu, a Badalona?
No, jo pensava que...
Espero
que
no sigui... mostra la transversalitat de la meva candidatura. I el projecte que representa.
I de la incoherència d'altres.
No, esto es algo que pasa en las elecciones locales. Es que ahí las relaciones personales... Yo recuerdo, estando de campaña con mi primo en Río Torto...
Hostia, la frase. Oye,
no es Badalona, pero es una elección municipal. Se nos acercó una señora entusiasmada diciéndonos que nos iba a votar, que éramos mi primo, la experiencia en el futuro Río Torto y tal. Cuando se fue, yo le pregunté: oye, qué bien que esta señora, que parece votante del PP, me dice: no estoy muy seguro, porque y va en la lista del PP.
Salía en un, no me acuerdo qué localidad, que había una candidatura de UPyD que recibió menos votos que el número de candidatos. Sí, claro, sí,
pero que las elecciones locales son otra cosa. Pero, eso sí, tiene razón.
Pero Badalona es la cuarta ciudad de Cataluña.
Es una mica més gran.
No es un pueblo con todo el cariño y con toda la genialidad que tiene los pueblos.
Pero los que están en política se conocen entre sí.
Bueno, a ese señor no lo conozco de nada.
Pero él a usted sí.
Sí. Ah, molt bé.
Moltes
gràcies. Moltes gràcies, senyor García Albiol.
Moltes gràcies a vosaltres.